migdia, al Mirall, Copa Catalunya. Estàs informat.
Hola, bona tarda, amics i amigues. Tarragona acollirà el proper 9 de març la jornada d'apostolat seglar de Catalunya amb el lema Primer Anunci, Poble de Déu, unit en la missió. La Comissió Interdiocesana d'aquest àmbit convoca les 10 diòcesis amb seu a Catalunya per fer visible la realitat del laicat, ajudar a fomentar un coneixement entre tots, aportar elements formatius per créixer en consciència d'evangelització i recollir iniciatives que ajudin a promoure precisament l'apostolat seglar. Per a la trobada que començarà a les 10 del matí, de la qual, si Déu vol, parlarem en el programa de la setmana vinent, es desenvolupa al Seminari Conciliar de Tarragona, està programada una ponència, precisament, d'un home que ens acompanya avui, que és el professor d'Història i escriptor Josep Oton. Una estona de diàleg, també l'Eucaristia i una visita després de dinar als nous espais arqueològics de la Catedral i al Museu Diocesà Tarragoní. El bisbe de Tortosa, Sergi Gordo, responsable de la Comissió Interdiocesana d'Apostolat Seglar de Catalunya, diu en una salutació prèvia a la trobada que venim d'un procés que fa temps que transitem, al qual estem convocats tots els qui estem batejats i volem ser fidels a la missió de comunicar l'alegria de la bona notícia de Jesús arreu del món. Sobre aquesta trobada del 9 de març a Tarragona, Sergi Gordo destaca que serà un bon moment per prendre consciència del repte de ser església que anunciï Jesucrist amb obres i paraules. És el gran repte de l'església avui en una societat que canvia i on hi ha cada vegada més diversitat. Avui tindrem una taula de testimonis on parlarem dels canvis que acaba de fer la Fundació Pere Tarrés en el seu patronat. Ens visita la nova presidenta d'aquest patronat. I també, com us anunciàvem, Josep Oton serà amb nosaltres, també per parlar-nos d'un nou llibre que acaba de publicar, editat per Salterrae. Es diu Despertar la mística de lo cotidiano. Analitzarem el contingut d'aquest treball i també ens comentarà una mica la seva participació a l'encontre sobre el primer anunci celebrat el cap de setmana passat a Madrid. Tot això, amb la música d'inspiració cristiana i un petit resum de notícies, us acompanyarà fins que siguin gairebé les dues aquí a COPE Catalunya i Andorra, al 783 de l'Ona Mitja. Salutacions a la Montse Roset a la producció, del Jorge Martínez a les vies de so i de qui us parla, l'Ignasi Miranda. Comencem. Obrim la taula de testimonis. La Fundació Pere Tarrés acaba de fer una renovació en el seu patronat i Núria Basi, empresària, és la nova presidenta d'aquest patronat. Ens acompanya, és aquí amb nosaltres a l'estudi de COPE a Barcelona. Senyora Núria Basi, bona tarda i benvinguda.
Bona tarda, encantada d'estar aquí amb vosaltres.
Encantats nosaltres. Hem de dir que Núria Basi és biòloga, empresària i ja patrona des de fa uns anys de la Fundació Pere Tarrés. Bé, com viu aquesta experiència d'assumir la presidència a partir d'ara, a partir del 31 de gener concretament?
La veritat que primer de tot amb molta il·lusió, amb molt coratge i també a la vegada molt agraïda perquè hagin pensat i m'hagin depositat aquesta confiança. La veritat que és una, més una cosa nova, mai havia estat una dona presidenta de la Pere Tarrés, també és novetat en aquest sentit, i la veritat que tinc un avantatge, que és que el fet de que jo ja soc patrona, com molt bé deies, des de fa uns anys, després he estat vicepresidenta aquests últims 4 anys amb el president Crous i aleshores conec molt bé la Fundació i sobretot doncs, conec les persones, que és el més important al final de la Fundació, que són els que gestionen i fan totes les activitats d'una manera impecable.
Enric Crous havia estat fins ara el president del patronat. Recordem que la Fundació Pere Tarrés és una gran entitat que recull diferents obres educatives i socials, d'educació en el lleure, per exemple, de l'Església a l'Arxidiòcesi de Barcelona, perquè té estatuts diocesans, però vaja, és una entitat molt oberta, no?, a tot Catalunya, de fet.
Bueno, Catalunya, inclús fora de Catalunya, Andorra, País Valencià, inclús a Madrid tenim algunes activitats, o sigui, a Balears també, o sigui que fem activitats allà, la veritat, on ens demanen i podem fer-ho, encantats d'anar-hi.
Sí, ara entrarem una mica de més, però abans saludem Josep Oton, catedràtic d'Història, president de l'Associació Catalana de Catedràtics, també implicat en diverses entitats i projectes. a nivell professional, però també a nivell eclesial i pastoral. Bona tarda, Josep Oton, sempre un plaer.
Bona tarda.
Com està?
Molt bé, encantat d'estar aquí.
Bé, com definiria, primer de tot, aquest llibre? Despertar la mística de lo cotidiano, el tenim aquí davant, l'hem pogut llegir una mica ràpid, però amb ganes d'aprofundir alguns temes.
Bé, és com una mena de mosaic. Despertar és perquè la revista 21...
Sí, 21, abans Reinado Social, no?
Sí, 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 però després em van actualitzar. Em van demanar fer una columna que es deia Despertar. Cada mes m'enviava una fotografia i l'havia de comentar. Quan vaig reunir molt material i altres coses que tenia, vaig pensar, ostres, això valdria la pena publicar-ho, no? Després he fet tota una feina de, diguéssim, d'harmonitzar, diguéssim, tot el contingut, l'estil, bueno, de donar-li una coherència, d'agrupar-lo per temes, interioritat, societat, solidaritat, no? Natura, església, celebració, espiritualitat, no? I pertanyar com tot un itinerari, no? He conservat el títol de la columna, no?, d'aquella secció de Despertar, i l'he buscat, no?, l'he buscat un significat, diguéssim, que serveixi de fil conductor, no?, de temes quotidians, de com ens fan despertar, desvetllar-nos, no?, per descobrir, diguéssim, la profunditat, no?, de la vida, de l'existència, i, per tant, oberts a aquest horitzó que és la transcendència.
Són reflexions breus, agrupades al voltant de temes, això, que són ben diversos. Ara ens en posava alguns exemples Josep Oton, i són realitats molt variades de la vida, on la interioritat és present, podem dir, potser a l'estil d'allò que deia Santa Teresa de Jesús, no? Dios anda entre putxeros.
Doncs, sí.
Dios anda en la calle, en muchos sitios.
Sí, aquí podríem dir, com diu Santa Teresa, entre putxeros, però també el que diu el bar, no? El bar, no?, que deia, diu que una, sí, bona homilia es fa amb la Bíblia en una mà i el diari amb l'altra, no? Pues això seria en aquest sentit,
sí,
no?
Sí.
Amb el diari a la mà, amb les notícies, amb coses que han passat i que ens sobten, que ens interpel·len, i, bueno, i hem de reflexionar, que no ens hem de quedar només amb el titular, sinó que hem de reflexionar sobre això.
Sí, sí, aquest és un llibre on juga molt el factor temps, no? I la connexió humana amb l'espiritualitat, amb la interioritat des d'allò que és quotidià, no? Quina és la gran línia de continuïtat d'aquestes 14 reflexions, que són 14 concretament?
Bueno, són 14 apartats, i a cada apartat...
Sí, n'hi ha moltes...
Diversos
articles, sí, que són més curts.
Articles que són, diguéssim, per reflexionar, diguéssim, per meditar, no? Llavors, la línia una miqueta és aquesta, no? És intentar detectar en cada circumstància com hi ha un rerefons, no?, que ens aboca, que ens interpel·la a ser solidaris, o aprofundir en la pròpia interioritat, o obrir-nos, diguéssim, al sagrat, a l'experiència religiosa.
Com ha harmonitzat vostè aquests textos publicats com a articles d'anàlisi perquè tinguin una lògica, un enllaç potser entre uns i altres, i quedi un llibre més compacte? Aquesta és una mica una feina que li haurà,
sí,
donat temps, no? Li haurà requerit temps.
Clar, veure, són textos que vaig començar a escriure el 2017, del 2017 al 2022, i per tant aquí apareixen fets com la pandèmia.
Sí, sí, la pandèmia, la mort de Benet XVI, per exemple.
Sí, sí, molts temes, no? Aleshores, són textos que individualment estan cuinats amb molt de temps, vull dir, no és improvisar, perquè tenia molt marge i per tant estan molt treballats, i després he tingut molt marge per rellegir-los tots, per harmonitzar-los, no?, per donar-los coherència, no? I, per exemple, a vegades són qüestions d'estil, no?, de canviar una paraula que repeteix massa, perquè publiques una cosa l'any 17 i una altra l'any 19 i no es nota, però si ho poses al mateix llibre es nota, no?
Sí, sí.
Però al fons és el que he fet jo sempre en tots els llibres, no?, el reivindicar d'alguna manera la mística, no com una cosa estranya, aliena, sinó que reivindicar, aquí seria el que deies de Santa Teresa, els putxeros també anant del Senyor, no?
Sí.
Reivindicar, diguéssim, el cercar la profunditat de les experiències quotidianes, no? Per exemple, deies això del temps, no?
Sí.
Pues, clar, com elements des de les vacances al cap d'any, per exemple, no? La primavera, l'hivern, no? Què ens pot dir, no? I què ens pot dir per aprofundir.
Sí, sí, parla d'un dia concret, com és el dimecres de cendra, també, no?
Clar, exactament, sí. També agafo uns quants que responen als temps litúrgics, no?
Sí,
la Pasqua, la Pentecosta, el dimecres de cendra, el baptisme del Senyor, la primera comunió, Tots Sants, els difunts, no? Tot això està present.
Sí, sí. S'ha marcat algun objectiu concret per proposar aquesta diversitat reflexiva, no?, amb temes tan diferents?
Sí, d'una banda, acostar el que és l'experiència espiritual a la realitat, no? Que no sigui l'experiència espiritual una alienació, diguéssim.
Clar.
Ni que l'experiència quotidiana, diguéssim, els arbres no ens deixin veure el bosc, no? Perquè a vegades el dia a dia i les circumstàncies diàries pues, no permeten tenir una visió de conjunt i de, no? Construir un relat, no? I aquesta és una mica la idea.
I de vegades la mística i l'espiritualitat ens espanta, no? Ui, ens desconnectarà del món, jo no vull això, no? A vegades
sí,
pensem
sí.
Això.
Però a vegades estem tan immersos en el món, no? Que també perdem, no? Que sense la gràcia som desgraciats, no?
Sí, sí.
No?
I llavors, en el sentit més espiritual de la paraula, eh?
Sí. No, no, vull dir, sense aquest punt d'esperança, sense aquest punt de confiança, sense aquest entusiasme, doncs, bueno, ens podem ofegar en qüestions quotidianes o ens pot passar per alt doncs, detalls de la vida, matisos de la vida, que tenen un significat molt profund.
Sí, i aquesta mística d'allò que és quotidiano, mística de lo quotidiano, com diu el subtítol del llibre, com la definiria, com l'explicaria? Existeix, no?
Oh, evidentment que existeix,
no? Existeix la mística, clar. Per tant, existeix la mística de l'home.
Ara vaig a fer trampa, vaig al mestre, no? El mestre és Jesús. Jesús, quan parla de la mística més elevada, parla de coses molt concretes.
Sí,
d'una
sí.
Senyora que ha perdut una moneda, no? d'un pagès, no? Que va sembrar, no? d'un pare que té problemes amb els seus fills, no? Parla d'allò més quotidià, no? I a partir d'allò més quotidià s'eleva, no? o li dona un significat que permet, d'una banda, entendre coses molt profundes i d'altra, entendre aquella realitat que sembla molt vulgar i és molt profunda, no? Jo penso que el mestre és, no? és ell, no? és Jesús, no? I el que fem és agafar com la modernitat, els temes actuals, com es pot fer el mateix?
Doncs recomanem avui aquest llibre de Josep Oton, Despertar, la mística de lo cotidiano, editat per Salterre, dins la col·lecció El Pozo de Siquén. Enhorabona, suposo que la difusió està ja en marxa. I,
sí, ja està a les botigues, ja està tot en marxa.
Una bona recomanació, sí. Potser per les reflexions de Setmana Santa o de la Quaresma.
Sí, i després fem una presentació al voltant de Sant Jordi.
Ah, això també li volia preguntar. Sí. Molt bé, doncs queda
a Paulines.
A Paulines. Després entrarem en el tema del laicat, que sé que vostè, un periodista observa sempre, va anar a Madrid l'altre dia,
sí,
no?
I tant.
A la trobada de laics amb l'arxidiòcesi de Barcelona. Però abans entrarem més en la Fundació Pere Tarrés, que ja hem recordat que és una gran entitat d'entitats, per dir-ho així, d'obres educatives, i una mica li volia preguntar pel funcionament general de la Fundació Pere Tarrés, el patronat, quants patrons són i una mica com està actualment de tota aquesta gran fundació.
Sí, doncs el patronat està format per 12 patrons més un conciliari, o sigui que som 13. A partir d'aquí hi ha un president, hi ha un vicepresident, un secretari i ja està.
O sigui, per primera vegada una presidenta, eh?
Bueno, això ha sigut circumstancial, sí. També, no? Però crec que també està bé que això se'n faci també a vegades ressò, perquè és el que hi ha.
Amb normalitat, efectivament.
Exacte, que torni a la normalitat. I que no siguin mai més la primera vegada, que ja n'hi hagi moltes més després.
Exacte,
quan toqui.
Sí.
A partir d'aquí, pues, què fa el patronat? El patronat, bàsicament, té dos punts importants, com tot patronat, que és aprovar els comptes i aprovar pressupost, però a part d'això, pues, també es discuteix pues, l'estratègia de futur, què es pensa que té que fer la Fundació en els propers anys i com ha d'anar. I, a més, també ens utilitzen cada un, perquè al ser un patronat pluridisciplinari i divers, doncs quan necessiten els professionals de la institució, ens necessiten doncs per alguna activitat, doncs ens ho demanen a cada un de nosaltres per poder ajudar amb el que sigui. Un punt també important que ajudem, doncs a vegades és en relació de contactes, en buscar recursos, sobretot aquesta part és la més sol·licitada.
Sí, sí, de vegades la més desagraïda o la que es fa més a l'ombra,
no.
De vegades, no?
No,
jo però és necessària,
que,
clar.
Al final, els que estem en aquests llocs és per ajudar amb els coneixements que tu tens i en base a la teva xarxa de contactes és útil, no? Per a vegades per mantenir una relació i sobretot també doncs, això per anar a buscar recursos. Els que ja portem uns anys al món i que coneixem bastanta gent, doncs, aprofitem això.
La Fundació Pere Tarrés actualment gestiona moltíssimes realitats i obres, no acabaríem, des dels esplais cristians amb aquest nou moviment d'àmbit català, fins a l'Escola Històrica d'Educació Social, Blanquerna, hi ha moltes...
Bueno, sobretot la facultat nostra, la facultat pròpiament Pere Tarrés, que, sí, que està vinculada a Ramon Llull, però que fem la sèrie d'estudis d'educació social, d'acció social, treball...
Sí, sí, he dit escola, sí, sí, que era la denominació antiga.
Exacte,
ara
però ara
la
ja és facultat.
D'educació,
sí,
social,
ara
sí,
ja
sí,
és facultat i on tenim molts estudiants, per una banda els que fan els graus, doncs hi ha màsters, estudis de postgrau, i també després, per una altra banda, tenim la part de consultoria i d'altres estudis que fem per a vegades per joves vulnerables, ajudar-los a fer unes petites formacions i també afavorim la inserció laboral d'aquests joves.
I també des de la seu, que és el carrer Numància, doncs, tot el que són residències també d'estudiants...
Evidentment, també tenim l'alberg justament al costat, un alberg... bueno, públic per d'utilització, sobretot per molts estudiants que ens visiten de l'estranger, moltes escoles i moltes universitats passen per allà. I després, evidentment, tenim el, també molt important, jo crec, els centres socioeducatius. Gestionem més de 80, alguns són propis, però altres són purament fem la gestió, i això és molt important perquè són tots aquests nens de famílies vulnerables, en barris molt plens de gent, i que aquests nens, quan surten de l'escola, van allà, brenen, fan activitats de reforç escolar, juguen, se'ls ensenya a cultivar les emocions, a socialitzar, coses molt importants que a vegades els pares d'aquests nens, doncs, per moltes circumstàncies, no s'hi poden dedicar i no ho poden fer.
El gran compromís de la Fundació Pere Tarrés és amb l'educació, però evidentment també amb les desigualtats socials per combatre-les, no?
Evidentment, aquí es fa tot això que, com us deia, en els centres socioeducatius, però després també hi ha la part molt important, que molts són aquests mateixos nens, que poden gaudir d'unes colònies gratuïtes durant l'estiu, que normalment són les úniques vacances que poden tenir aquests nens i que disfruten dintre de l'ambient i amb uns educadors i uns psicòlegs que treballen molt perquè aquests nanos, encara més que potser els altres, necessiten aquesta ajuda i aquest reforç.
Deixi'm també esmentar la figura de Josep Oriol Pujol, des de fa molts anys director de la Fundació, és una mica l'operatiu per excel·lència.
És l'ànima de la Fundació, és la persona, és el gran director d'orquestra que sap gestionar un equip de direcció potent, uns professionals impecables que fan totes les funcions. Jo sempre, tothom que em pregunta ara últimament, després de tot des que soc presidenta, però inclús abans, que em diuen, no, la Fundació és això, fa moltes activitats. Dic, mira, jo el que admiro d'aquesta Fundació no és la quantitat d'activitats, sinó com ho fan, com es fan les coses, sempre amb una gran professionalitat, tenint la missió molt clara amb els valors cristians, fent-ho tot, i això no és fàcil amb una organització que de repente a l'estiu arribem a tenir més de 3.000 de persones, voluntaris o monitors que han de treballar i s'han d'adherir a tota l'estructura. No? Per tant, el Josep Oriol és, bueno, és, com he dit, és l'ànima i és la persona que té la Fundació al cap sempre, que ho sap tot i que ho gestiona de manera impecable.
El que passa que també és important l'equip, perquè bueno, les persones anem passant.
Ho he comentat abans, que evidentment sí. ell junt amb tot un equip important de professionals de primer nivell i després a tots els nivells. Pensa que la gent que treballa allà són gent, a part de ser molt bons professionals, hi ha una part molt vocacional i la gent ho fa perquè, evidentment, inclús posar els salaris són salaris de mercat, però de mercat per la banda baixa. Per tant, hi ha molta gent que treballa allà que podria anar a treballar a altres llocs i està encantat i feliç de treballar per la Pere Tarrés.
La Fundació, tot el que és el patronat, doncs és un servei. Ara no podem dir els noms de tots els membres del patronat, però són noms de persones de referència en diversos àmbits. Ara li volia preguntar ja per anar completant aquesta estona de conversa amb la nova presidenta del patronat de la Fundació Pere Tarrés, Núria Bassi, quins projectes, si n'hi ha algun de nou o d'innovador, en tenen
bueno,
ara?
El projecte més important i que portem arrossegant bastants anys és crear una seu nova on poguéssim incorporar-nos a tots, perquè ara tenim molts espais a Barcelona, a part de Numància, al carrer Carolines, a diferents llocs on es fan, que tenim llogats i que tenim diferents espais, i sempre hem pensat que tots junts, inclús la facultat pogués estar en el mateix espai. Això crea una sinergia i es viu un ambient de la pròpia institució molt més important. I això és el que és el repte més important que tenim sobre la taula, que crec que ja estem arribant, a veure si arribem al final i ho podem aconseguir.
Clar, una seu única des d'on es pugui gestionar tot, és
tot,
a dir, que hi hagi sales per tot, despatx, espais per tot.
Espais per tot, imagina que els estudiants es puguin integrar més fàcil a totes les activitats de la Fundació, i això és molt important. I
se sap per on va aquesta seu?
Estem treballant-hi molt fort. Tenim ja pràcticament els recursos per poder-ho fer. Està tot bastant avançat. Com li deia, portem 8 o 10 anys treballant-hi.
Sí, sí.
I està molt avançat i encara no està aprovat, però jo espero i desitjo que es pugui fer molt aviat. Però vaja, no és mèrit meu, això és un mèrit de treball de molta gent de molts anys treballant.
Li tocarà a vostè una mica liderar-ho, però són tots. Quant temps és el període del mandat de presidenta i de patró?
Bueno, depèn dels anys que portis. A mi em quedaran 2 o 3 anys, perquè ja porto molts anys al patronat.
Clar, o sigui, per tant, d'aquí 2 o 3 anys haurà de deixar el patronat.
Exacte, i llavors la presidència. Tornarà a haver canvi de presidenta.
Canvi de president. Sí, els canvis són necessaris. Algun detall més que ens vulgui comentar del moment actual de la Fundació Pere Tarrés, com sempre, amb l'educació en el lleure, també hem dit, la Facultat d'Educació, les obres que estan associades a la Ramon Llull...
Bueno, és aquesta adaptació contínua a les necessitats. Inclús ara estem fent coses també, començant a fer coses per l'activitat, per gent gran, també ens estan demanant els coneixements que tenim de dinamitzar nois, doncs ho puguem fer també amb gent gran.
Enhorabona, Núria Bassi, empresària, segueix
Gràcies.
Exercint en
segueixo
el món de l'empresa.
Segueixo.
Molts ànims endavant, doncs.
Gràcies.
I enhorabona, i dèiem, i molts encerts en aquesta nova tasca de la Fundació Pere Tarrés com a presidenta del patronat. I molt ràpidament per acabar, Josep Oton, bé, vostè coneix també la Fundació Pere Tarrés, oi?
Oh, i tant. Sí.
Com va anar aquesta trobada del Laicat, del primer anunci? No tenim gaire temps, disculpi, però digui'ns alguna cosa.
Bé, una mica interpel·lar, és una trobada interpel·ladora i la propera que tindrem a Tarragona, de dir, bueno, de vegades l'Església fem moltes activitats, però ens oblidem del que és fonamental, l'essencial, no? que és anunciar la figura de Jesucrist, no? I el que implica la figura de Jesucrist, no? que hi ha un Déu que ens estima i que s'amoïna de nosaltres. I, doncs, és un interpel·lar-nos a revitalitzar aquesta dimensió.
Aquesta gran trobada va comptar amb 700 persones a les diòcesis espanyoles i ja en parlarem la setmana vinent de la de Tarragona, que serà el 9 de març i que segur que tindrà, com hem dit al principi, punts molt interessants. Gràcies, Josep Oton, també enhorabona per aquesta tasca de compromís eclesial, em sembla que la parròquia de Santa Tecla de Barcelona i
exacte,
en altres
sí.
realitats.
Sí, sí, sí.
Josep Oton, catedràtic d'Història, i Núria Bassi, presidenta de la Fundació Pere Tarrés, del seu patronat. Que vagi molt bé, bona tarda i fins una altra.
Gràcies.
Gràcies, bona tarda.
Oraba en el monte cuando se transfiguró, su ropa fulguró con blanca luz. Elías y Moisés aparecieron para hablar.
Estem escoltant la cançó Este es mi hijo amado, un tema d'Edgar Larrea, que ens ambienta la litúrgia d'aquest diumenge segon de Quaresma, en què escoltarem el relat de l'Evangeli de la Transfiguració del Senyor.
Cuando una nube los cubrió y en ella Dios habló.
I breument us comentem algunes notícies. El bisbe de Sant Feliu de Llobregat, Agustí Cortés, ha nomenat Agustí Panyella nou rector de la parròquia de Santa Maria de Cubelles, però la notícia no és això, sinó que el fet que aquest prevere tingui altres parròquies i pobles al seu encàrrec ha fet que quedi delegada l'atenció pastoral a aquesta parròquia a un matrimoni, a Chiara Romero i al seu marit Joan Rodríguez, que s'encarregaran d'aquesta gestió pastoral. Dos laics ajudant les tasques de dirigir parròquies i la pastoral de l'Església. També és notícia que el lleidatà Josep Serra acaba de ser elegit nou ministre de l'Orde Franciscà Seglar de Catalunya durant la celebració al Santuari de la Mare de Déu de Pompeia de Barcelona. També es van elegir els 4 seglars franciscans que conformaran a partir d'ara l'òrgan de govern d'aquesta obra seglar franciscana. I també ha estat notícia les 2 últimes setmanes una vaga de fam finalitzada ja divendres passat i que han seguit Llum Mascarall de la Pastoral Obrera de Catalunya, de la Germanor Obrera d'Acció Catòlica, concretament, i també Martí Olivella i Gabriela Serra. Llum Mascarall ha qualificat aquesta acció de petita aportació a tot el que és la gran acció evangèlica per la pau. i uns 2.000 joves de l'Arxidiòcesi de Barcelona, convocats pel cardenal Joan Josep Omella, es van trobar diumenge passat al vespre a la Basílica de la Sagrada Família, coincidint amb el primer diumenge de Quaresma i per pregar per la pau a Terra Santa. Va ser la 8a edició del Cent la Creu amb la presència del patriarca llatí de Jerusalem, el cardenal Pier Battista Pizzaballa, que va demanar a tothom promoure la difusió de paraules de pau i no pas de violència. Fins aquí el Mirall, gràcies. Tornem divendres vinent a 2:15, aquí a COPE Catalunya, al 783 de l'Ona Mitja. Bona setmana, adéu-siau.
Nos vamos transformando en imagen de Jesús. Este es mi hijo, mi amado. Escuchen.